Al matí, treballem per fer-te companyia.
Quan li agafa la mà, no passa el temps. Saps que t'estimo, mai m'ha passat. No sé què som, què està passant. I el record, les tardes bones, com si fos un videoclip del que ha passat, de tot el que som.
Al matí, segueix-nos també a les xarxes socials.
Vidi Vici, l'imperi de la cultura. Una secció en què qui viu la cultura sempre guanya.
Bon dia, aquí Beni, des de la plaça de la Creu Alta. Com està la Vidi i la Vinci?
Amb tu, de conya.
I sempre guanyant, Vinci.
Sempre, o sigui que jo Beni, tu Vidi i tu Vinci.
I jo Vinci.
I a Bedi.
Doncs vinga, fetes les presentacions, nosaltres comencem aquesta secció a l'Imperi de la Cultura per parlar avui, per centrar-nos en el tema de la cultura popular, en aquest reflex de la nostra identitat. I clar, evidentment, si parlem de cultura popular i identitat, hem de parlar de la Creu Alta, que a més celebra els 250 anys i comencem avui aquest viatge, aquesta secció, amb un guia excepcional. David Laudó, historiador, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Ja tens el passaport?
A mi no fa falta, jo estic a casa.
Clar, tu ets de la Creu Alta, el problema el tindré jo per
correcte.
Sortir. Expliquem als oients, als més perduts, una mica la història, no? El singular d'aquest barri,
sí.
Que abans era a les afores de Sabadell.
Sí, no era ni tan sols Sabadell. Sabadell s'acabava just al carrer de les Valls. I aleshores, des del carrer de les Valls fins tot el que era l'antic terme de Sant Pere de Terrassa, era un municipi completament diferenciat. Dins d'aquest municipi, que hi havia diverses parròquies, una d'elles era la de Sant Vicenç de Jonqueres, i dins de Sant Vicenç de Jonqueres el seu nucli urbà era la Creu Alta. Fins a l'any 1904 vam continuar sent una part independent de Sabadell. Després es va agregar juntament amb la meitat del pop de la, diguéssim, de la parròquia de Sant Julià d'Altura, i vam formar part de Sabadell. Però fins en aquells moments, res de res. I l'any 1852, curiosament, es va agregar una part de la Creu Alta a Sabadell, que va des del carrer de les Valls fins a la Ronda de Samanov. En allà, curiosament, hi va néixer la parròquia de la Puríssima. I la gent de la Creu Alta acostumava anar a la parròquia de la Puríssima per no anar a l'antiga església de Sant Vicenç de Jonqueres, que quedava a l'altra banda del riu. I, per tant, per intentar evitar aquesta cosa, es va fer l'església de la Creu Alta dins de la plaça de la Creu Alta. Que, si us hi fixeu, a banda i banda de l'església, és per on passava l'antic regarot de l'antic camí de Sagrament, i quan van fer l'església, totes aquestes aigües es van desviar i anaven a parar just al mig de les cases de la Creu Alta. Per això, durant els primers anys de fer-se l'església de la Creu Alta, va haver-hi un moviment popular per intentar d'enderrocar-la de nou. Però, com veieu, no va prosperar.
Afortunadament.
Exacte.
Clar, perquè ens passaríem hores, però avui tenim un programa ple de continguts i el que ens agradaria és que expliquessis també per què se'ls coneix com a tallarets.
Bé, lo dels tallarets és perquè al començament, les primeres cases que hi havia, els jornalers eren agrícoles, però degut a la proximitat amb Sabadell, l'activitat industrial va anar arrelant, i aleshores hi han dues vessants diferents. Una ens diu de que en els patis de les cases darrere, el que en diem els coberts, s'hi ficaven uns petits telers i la gent treballava a fora d'hores de jornaler, treballaven allà en els telers. Els telers eren coneguts com a tallers, i d'aquí ve el nom de tallarets, perquè eren d'un o dos telers només. I aquesta és una de les vessants que se li diu. L'altra, molt diferent, és de que ve dels de tallar carn. Les carnisseries de la Creu Alta, que es van obrint aquí a finals del segle XVIII, els tallants se'ls deia tallarets també.
Doncs avui descobrint part de la història d'aquest barri singular, a nosaltres, Montse i Jordinà, Vidi i Vici, ens agrada també escoltar les reflexions d'altres convidats. Ara jo crec que és el moment precisament d'escoltar el director teatral, en Lluís Pasqual. Fem un apunt històric que jo crec que també t'agradarà, David.
Veni, Vidi, Vici.
És curiós que la història de l'art, la història de la pintura, de l'escultura, la revolució, la llibertat, ha estat sempre representada per una dona, mentre que els revolucionaris, els que hi havia al darrere, els que hi havia sota, eren homes. No és exactament així. Hi ha gestos revolucionaris d'algunes dones que ens han servit per progressar, que ens han servit per millorar i que a vegades són ignorats. M'ha vingut al cap avui que fa 110 anys, al febrer del 1912, es va aprovar una llei que es deia la Ley de la Silla, una llei molt controvertida, perquè obligava, es va publicar el 27 de febrer del 1912, sota el govern del president Canalejas, van aconseguir les dones que en els establiments que no fossin fàbriques i que ho permetessin, és a dir, les botigues i molts altres tipus d'establiments, cada obrera tingués una cadira obligatòria per poder descansar en els moments en què l'activitat ho permetés. Això no es va estendre. Primer va ser una llei una mica paternalista, considerant les dones com a certs més dèbils, però en canvi no era així, perquè això es va estendre als homes el 1918. El 1918 això va ser una llei molt general per a tothom i que curiosament continua vigent, encara que si un va per les botigues, pels bars, per molts llocs on anem cada dia, veiem els pobres dependents fent unes activitats enormes, algunes que els hi corresponen, algunes que no els hi corresponen, però el que no hi ha és cap cadira perquè persona que treballa pugui tenir un descans quan l'activitat no ho necessita.
Veni, Vidi, Vici.
Doncs nosaltres precisament tenim la cadira buida i s'aniran buidant i omplint de diferents veus. Què en penses, David, d'aquesta reflexió? Perquè jo crec que la cultura popular també va molt en la línia d'aquesta manera de pensar, de fer teixit i de ser revolucionaris, no?, també.
Sí, estava escoltant i m'ha sobtat també dos pensaments. Un molt històric, que ens anem al temps de l'antic Egipte. La primera revolució laboral precisament va ser feta per les dones dels treballadors de les piràmides, demanant drets sobre els treballadors que hi havia allà. O sigui, la primera revolució laboral que es coneix a la història possiblement sigui aquesta. Com no, també dels primers escrits de la història, un d'ells és una carta a una mare, també a una dona, que està molt, curiosament, en el museu d'allà, l'arqueològic. I l'última, que les grans revolucions també dins de la Creuvolta també han sigut protagonitzades moltes vegades per les pròpies dones. Entre elles, totes les baralles dels burots, moltes vegades eren protagonitzades per dones. I se'n parla llargament en les memòries de Sabadell, del Marià Borghès, no? I també dir-te, doncs, que ara venim cap aquí, justament a la cantonada, he vist que estaven tirant a terra i que estaven fent una nova casa, la casa de la Matilde Moncuni, que era la Matimón, que va ser una de les vedets amb més fama de tot Espanya. I curiosament, sent filla d'aquí de la Creu Alta, gairebé ni se'n sent a parlar. Va ser una dona molt capdavantera en el seu món, en una època de molta repressió i de molta censura.
Doncs m'apunto aquest nom, David, i t'emplaço un altre dia a fer un homenatge a aquesta dona com es mereix. Nosaltres hem de continuar avançant. Moltíssimes gràcies, David, i fins la propera. I el que fem és, mentre es van seient a les cadires buides, Rocío, que soni la seva sintonia, que ara parlarem de la Festa Major i dels 250 anys de la Creu Alta. nosaltres conversant en aquest programa especial, celebrant tot, celebrant el Dia Mundial de la Ràdio, celebrant els 20 anys d'aquesta casa i celebrant també la festa major d'aquest barri, 250 anys, és la festa major que és Patrimoni Festiu de Catalunya, que poca broma. A veure, nosaltres ara el que farem és convidar i parlar amb diferents entitats culturals d'aquest barri. Anem a fer les presentacions. Ens acompanya el Pol Campoy, de la Colla de Diables. Bon dia.
Bon dia.
Hem de dir que és una entitat creada el 1983 amb un centenar d'integrants, entre diables, banyetes, i sempre encarregats de portar el foc, l'alegria, no?, als carrers i places. I atenció, perquè l'any que ve, 40 anys.
Sí, l'any que ve, el 2023, farem 40 anys i ja estem preparant cosetes per celebrar-ho conjuntament.
Com cal, evidentment. També tenim el Jordi Rafel, que és el cap de colla de gegants. És una entitat que es va constituir el 1982 amb 30 integrants, amb l'objectiu, això, de passejar amb orgull els gegants també per les places, pel barri i per on calgui, no?
Exacte, per on calgui, però on ens agrada més és a la Creu Alta.
Home, clar, sempre jugar a casa, no?
A casa, exacte.
I això impressiona més, agrada més?
Sí, agrada més i et sents també amb més caliu amb la gent que coneixes.
Molt més acompanyat. I per últim, ens acompanya la Nina de Bantumbats, la colla de batucada independent i autogestionada de Sabadell. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Nascuda el 2016 i també sou pura energia, no?, a l'hora de sortir al carrer, també amb els ritmes. Hi ha moltes actuacions solidàries, no?
Sí, també.
És part del vostre tret identitari.
Sí, tenim la vessant més festiva, però també ens agrada compartir amb entitats més minoritàries i solidàries.
Parlem perquè jo crec que, no sé si esteu d'acord, Vidi Vinci, que doncs, evidentment són com uns devots, no?, de la cultura popular, que és el que ens dona sentit també.
Jo crec que més que devots són l'essència de la cultura popular. Si no fos per totes aquestes entitats que es troben i que cada dia estan treballant perquè un cop a l'any o dos o tres els veiem sortir, la cultura popular s'hauria mort. I si es mor la cultura popular, ja em perdonareu, es mor la identitat.
Perquè expliqueu-nos, cadascú de vosaltres, des de les vostres entitats, com doncs això defenseu i enteneu la cultura?
Bueno, doncs començaré jo. Bueno, la cultura del foc en concret crec que també dona un espai molt lluminós de vida a les festes, als carrers del barri, de la ciutat ja també, i és un moment, diríem, de la festa major, de les festes majors o de qualsevol esdeveniment en el que s'agrupa moltíssima gent, fans del foc, no tant fans del foc, però tots sortim al carrer per poder celebrar juntament aquestes dates tan senyalades com podria ser la Festa Major de la Creu Alta, que això...
Que suposo que desitjant, frisant, no?, per tornar a portar el foc, com ho heu portat? Perquè, clar, no ha estat mesos complicats.
Difícil, malament una miqueta, perquè tots els que som fans del foc, som molt fans del foc, hem pogut anar com traient-nos una miqueta el que podríem dir el mono per anar a altres poblacions que sí que s'havia pogut fer alguna cosa, anant més d'espectadors que d'organitzadors, però amb moltes ganes de poder tornar a agafar la massa i cremar la Creu Alta.
Nadia, en el vostre cas, explica'ns també, no?, una mica doncs, quina és la vostra característica, la vostra filosofia, la vostra manera, no?, de portar aquests ritmes, la música.
Bueno, com a Bantumbats, pues una miqueta és compartir una de les coses que més ens agraden, que és la música. Sortir als carrers, connectar amb la gent, veure que la gent s'ho està passant bé amb tu, col·laborar, fer una mica de pinya, fer una mica de xarxa, i com deies, pues han estat uns mesos molt complicats i amb moltes ganes de tornar a sortir al carrer, de veure la gent, de poder expandir una miqueta més
aquest esperit, no?, aquesta guspira, sí, aquesta energia. És que jo crec que necessitem, no?, tots una mica d'alegria ja i de festa. A veure.
Sí, s'ha notat bàsicament aquests mesos, bueno, aquest any de no poder sortir al carrer, sobretot amb gegants que els que els impressionen més són els nens. Es nota molt que els nens també tenien ganes de sortir al carrer i veure coses, perquè els hi veus la cara d'il·lusió i és el que et fa seguir voler anar sortint, anar animant els carrers. Però bueno, amb els gegants, no només nens, tothom que ens veu li treus un somriure a la cara, i això t'omple molt.
És que sou una institució, no? Cada vegada que veiem passejar els nuvis o els capgrossos, jo crec que, clar, els nens, però també els nens grans, tornem a gaudir d'aquesta màgia.
Exacte, exacte. I gent gran també s'emociona molt de...
Ara van passant els nens també d'alguna escola per aquesta plaça, punt de trobada d'aquest barri, digues.
Exacte, no, que al final és tota la gent, omples el barri i ja està. Els correfocs són més per la nit, els gegants són més pel migdia, per les tardes, per tant, el divertit és que tinguis activitats durant tot el dia, sigui festa major, sigui un dia assenyalat.
I us faig la pregunta a tots, en un món cada cop més global, és necessari, no?, defensar la cultura popular, que és el que ens dona, doncs, aquesta identitat, riquesa i diversitat?
Totalment, jo crec que al final, si no, viatjarem i estarem com a casa, i el divertit és viatjar i aprendre una mica de cada
folclore,
país,
no?
Sí, i la seva cultura, i també que al final, ostres, hi ha coses que et sorprenen, no tot arreu es fan correfocs, no tot arreu es balla una música d'una manera o d'una altra.
La resta, què en penseu?
Bueno, jo crec que al final també és algú que ens representa i que ens identifica i que ho necessitem com per sentir-nos això, el que deia ella, a casa, que al final sempre pots marxar fora però et sents com en un espai segur, et trobes amb els companys que comparteixes, a part de la música, pues, amistats, i és molt bonic, la veritat.
Aquesta sensació de pertinença, sí. No? D'arrelament.
Jo, bueno, crec que defensar la cultura popular és un dret, un deure, diríem, més que res perquè és la nostra identitat, com molt bé ha dit la companya abans, amb el que també crec que també no és només feina de la gent que la duem a terme, sinó també del propi ajuntament, que crec que últimament no ens està tenint gaire ben vistos ni gaire ben cuidadets.
Per al·lusions, a veure, la cap de cultura, Jordina.
Ja sabeu perfectament que estem treballant en aquest tema, estem treballant per girar una mica la truita, i estem intentant cuidar-vos i cuidar aquest teixit de cultura popular, que per nosaltres és super important.
Nosaltres el que fem ara, perquè ens encanta també escoltar altres veus, reflexionar, jo us emplaço a escoltar atentament a l'Anna Pujades, professora de disseny i d'art de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens aporta una reflexió interessant i que jo crec que no us deixarà indiferents.
Veni, vidi, vici.
A veure, és difícil parlar de cultura popular, perquè és un concepte que s'ha construït històricament. En principi, la cultura popular es defineix en contraposició a la cultura burgesa o a la cultura d'elit. I per això la cultura popular es veu com una cultura de resistència a aquesta cultura oficial. I es defineix com un rebuig en bloc de la cultura dominant. Què passa? Que la cultura dominant actualment són productes comercials de les indústries culturals i que hi ha hagut com una mena d'anivellament. I que llavors la cultura popular, igual que la dominant, és mercantil i cultura de masses. Per dir-ho fàcilment, Eurovisió és cultura popular i cultura dominant, a la vegada. La polèmica que hi ha hagut darrerament per mi ho demostra. Per mi aquesta polèmica s'ha donat justament perquè darrere d'Eurovisió hi ha la convivència d'una cultura popular i una cultura dominant. Val? Llavors, quan parlem de cultura popular en un sentit, per exemple, identitari, ens estem referint a aquesta cultura nascuda de la lògica comercial amb productes cada cop més estúpids? Ens referim a l'Euro Disney, als reality shows i als TikToks de turno? O quan parlem de cultura popular i identitat ens referim a una tradició impregnada o folklore, cultura oral, expressions artístiques ancestrals? Perquè si ens referim a això darrer, el millor seria, en lloc d'anomenar-ho cultura popular, anomenar-ho patrimoni etnològic. El patrimoni etnològic d'un territori està format per tots els fets socials i culturals que sustenten la identitat d'un grup en el sentit que els fan diferents entre ells i pels altres. I aquest patrimoni, encara que sigui etnològic, que és una paraula que nosaltres associem amb l'antiguitat, aquest patrimoni és patrimoni viu, està actiu. Són tradicions, pràctiques socials de la nostra vida quotidiana que són diferencials culturalment parlant. I aquí és on pot radicar un sentit identitari de la cultura popular, en aquest transfons de patrimoni etnològic. Perquè en la cultura popular, la nostra, la d'avui dia, la que es mou per les xarxes, si us vol dir així, en aquesta, el transfons identitari no existeix, perquè, com hem dit abans, és mercantil i és cultura de masses.
Veni, vidi, vici, l'imperi de la cultura. Una secció en què qui viu la cultura sempre guanya.
No sé si a vosaltres us va bullint el cap, com a mi, amb totes les reflexions que ha fet l'Anna. Què en penseu?
Bueno, jo crec que al final les paraules s'han utilitzat tota la vida i hi ha vegades que s'han utilitzat malament. En aquest cas, amb la reflexió que ha dit, doncs jo comprenc perquè s'hauria de dir d'una altra forma, però clar, jo crec que tothom, quan li diuen cultura popular, no pensa tant en l'Eurovisió, sinó pensa més en la cultura aquesta tradicional. Però fer el canvi a un significat correcte de la paraula em sembla perfecte, però costarà.
És que a nosaltres ens agrada sempre buscar aquestes veus expertes, no?, per anar aprenent en aquest imperi de la cultura. Digues.
Tot i que per això nosaltres en diem cultura popular i tradicional. És a dir, és aquella cultura tradicional però que també és popular. Per això nosaltres quan ens referim a la cultura popular tradicional està bé aquesta reflexió sobre la cultura popular, no és només la tradicional, però quan volem parlar de cultura popular i tradicional hi posem aquesta i aquesta altra part. I llavors ja ho engloba tot.
Doncs nosaltres anem acabant aquesta tertúlia perquè encara han de passar més veus, però volia que ens expliquéssiu també això, per anar marcant a l'agenda, el calendari. Què és el que prepareu? Quines seran les properes activitats i sobretot aquests 250 anys, no? Aquesta festa major del barri, m'imagino que prepareu una festassa.
Bueno, sí, la festa major del barri segueix en peu, seguim treballant com si fos una festa major completament normal, sense cap tipus de restricció ni cap tipus de, diríem, amenaça Covid, perquè tots en tenim ganes de tornar també una mica a la normalitat, a poder tindre la vida aquesta que tenia la Creu Alta quan teníem la festa major prepandèmia. I des de Llamps i Trons i totes les entitats de la Creu Alta, Diables, Bentombats, Gegants i totes les que també ens acompanyen, estem treballant 100% per poder-la fer realitat i amb moltes ganes.
Amb moltes ganes i ara no, a córrer, m'imagino, perquè també sense assajar, també suposo que és una mica complicat, no?
Sí.
O no, perquè vosaltres ja ho porteu a l'ADN, això.
Bueno, nosaltres sí que feia uns mesos que estàvem paradets, ara fa 2-3 que hem començat a posar-nos en marxa, però bueno, són coses que tampoc s'obliden, que una mica de refrescar la memòria i tornar a sortir amb moltíssimes més ganes que abans, perquè ja ho necessitem.
Ho necessiteu vosaltres, les colles, i ho necessitem
la
nosaltres,
també,
els ciutadans.
Exacte.
Doncs sí, bàsicament això, hem tingut un temps de molt parats, llavors ara s'ha d'intentar que la gent que ha estat més fora torni a incorporar-se i crec que s'està aconseguint.
Perquè s'ha perdut gent pel camí, per les colles o no?
Per part de gegants sí, però és un problema que ja teníem una mica, que la gent es va fent gran, va agafant més responsabilitats. Per això també d'aquí faig una crida, que
vinga,
tothom,
una crida,
tothom que ens vegi al carrer i vulgui entrar a gegants, que ho pregunti, que el rebrem amb els braços oberts.
Fins i tot poden venir, no?, i fer un tast.
Sí, exacte.
I a la resta de colles també feu aquesta crida?
Sí, també fem una crida, la gent que li vingui de gust començar, que tingui una mica de nocions de batucada, és benvinguda, necessitem a més gent, també, com el que deies, hem perdut a gent pel camí, però és algo normal, així que a qui li vingui de gust, estem oberts a noves incorporacions i a tope.
Doncs jo afegeixo, perquè com això és la ràdio, evidentment avui és un divendres, un matí, ha estat molt complicat portar convidats, però nosaltres tenim un document sonor de la batucada dels Bentombats per escoltar. Aquesta energia d'aquesta batucada, tenim ganes de festa, tenim ganes de sortir al carrer, tenim ganes de tornar a fer teixit, a fer ciutat, a fer barri. Nosaltres doncs us acomiadem, però primer també, Pol, va, fes el teu spam, perquè hauríem d'anar també als Diables.
Bueno, Diables perquè també és un espai en el que té cabuda tothom, gent que li agradi el foc, gent que li agradi anar als tabals, gent que li agradi senzillament passejar i acompanyar els Diables i veure el foc de lluny. Perquè hi han funcions de tot. També, com han comentat les companyes, hem tingut baixes post-pandèmia i bueno, el confinament ha fet canviar d'idea molta gent també i trobar altres coses. Per tant, doncs, també animo a tothom que tingui una mica d'inquietud per participar a la cultura popular, que no només participi de Diables, sinó de qualsevol entitat del barri o de la ciutat per acompanyar-nos.
I perquè ens aporten aquesta diversitat i aquesta riquesa, nosaltres us acomiadem, deixem aquestes cadires buides perquè ara vindran altres convidats, però us emplacem a que escolteu, perquè ara tinc una sorpresa per la Montse Barderi. No sé si la nostra Vidi està preparada.
No.
No estàs preparada? No sé si t'han fet alguna vegada el que es diu en castellà una pedida de mano.
No, però és el somni de la meva vida.
Doncs veus, avui farem realitat el teu somni. Prepara't, perquè sempre hi ha una primera vegada.
Hola, bon dia, Montse. Soc Rubén Cantó, president de la Comissió de Festes per la Festa Major de la Creu Alta. Ens agradaria que fossis la pregonera per aquest any. Com ho veus?
Doncs estic encantadíssima. És una sorpresa meravellosa. M'encanta que el fem en el nostre programa i aquí em teniu com a tallareta i com a orgullosa veïna de la Creu Alta, doncs és un moment molt, molt bonic, la veritat és que sí.
Escolta, pregonera del regne de la Creu Alta, eh?
Però ho he de
poca
fer
broma, això. I els 250 anys, que no és que et facin pregonera en una altra data, no?, assenyalada. És,
bueno, m'agradaria veure si ho pogués fer amb la meva Vini i la meva Vinci, que seria ja ideal.
Nosaltres però et farem costat, però tu ets
costat.
La protagonista.
Fantàstic, moltes això gràcies. Ja doncs un gran honor. Feliç, feliç.
Molt feliç, com
quina
nosaltres.
Quina alegria més bonica.
Sí que és bonic. Nosaltres ara el que fem, sempre demanem consell també al regidor, no?, per veure doncs quines activitats hem de descobrir doncs a nivell cultural. Prepareu-vos, perquè aquestes són les seves propostes.
Què recomanaríem aquesta setmana dins d'aquest entorn dels 250 anys de l'aniversari del barri de la Creu Alta? Doncs tenim diverses coses, però sobretot a les més immediates no ens perdem l'exposició temporal sobre els 250 anys del barri, que està situada en el carrer del teatre. Una exposició que té una particularitat és que està situada a l'espai públic i, per tant, no té horaris de visita. És possible visitar-la en qualsevol moment que ens vingui de gust i que explica i condensa molt bé doncs tota aquesta història. Qualsevol persona que s'hi vulgui acostar i que la faci sencera, evidentment, doncs sortirà amb moltíssima informació afegida que li permetrà doncs entendre molt el caràcter i la idiosincràsia de tan específics i tan especials de la Creu Alta. Després també trobareu l'exposició a la Biblioteca del Safareig, que està situada en l'interior i que és una exposició que ha fet la UES. És una exposició fotogràfica, que també és molt, molt interessant. I després, sense sortir tampoc de la zona del barri, no dintre del que seria el llistat d'activitats proposats per la Societat de Veïns de la Creu Alta, per totes les entitats que han promogut aquesta celebració, però sí, dintre de l'àmbit, seria també Teatre Sant Vicenç, que està fent, ara mateix està presentant les funcions de l'espectacle La Festa, que és una comèdia plena d'energia, molt jove, amb actors emergents de la pròpia entitat i que tenen molta, molta potència i molta vis còmica i que, per tant, recomanem doncs, que no us el perdeu. I res més, hi ha moltes més activitats que estan dintre de la promoció que la ciutat ens ofereix aquesta setmana, però com que ens centrem dintre de l'àmbit del tema central d'avui de la secció, doncs aquí ho deixem. No us oblideu consultar l'APP Sincronitzats, que ens permet, doncs, evidentment, tenir aquesta situació totalment global de totes les ofertes i programacions que tenim a la ciutat de Sabadell. I aquí trobareu amb molta facilitat què més ens ofereix la ciutat aquesta setmana i com poder adquirir les localitats. Moltes gràcies i, de nou, feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Beni, Bidi, Bici.
Doncs nosaltres continuem omplint de les cadires buides de més veus, de més protagonistes, jo crec que de representants de tres institucions que són motor econòmic, social i cultural d'aquest barri i, evidentment, també de la ciutat. Anem a fer les presentacions com cal. Ens acompanya en Miquel Borrell, que ve en representació de l'Hotel Urpí. Bon dia.
Bon dia i bona hora a tots.
Que a més has treballat 48 anys, en aquest
establiment. A vora 50, sí. Uns quants,
Déu-n'hi-do. Explica'ns per què es coneixia com Calçacs.
Bé, la història de l'Hotel Urpí es remunta a uns 132 anys enrere d'una mateixa família. 5 generacions. Jo vaig entrar a treballar aquí, provenia de l'Hotel Ritz de Barcelona, 6 anys que vaig treballar allà. Vaig aterrissar a Sabadell perquè vaig conèixer una noia, em vaig casar, vaig tenir fills i vaig trobar feina a Calçacs. Deien a Calçacs, l'Hotel Urpí, aquella època, encara la gent gran d'ara com nosaltres, que passem als 80, encara parlem de calçacs. Resulta que el que va muntar l'hotel Urpí va comprar un bar que es deia Bar Royal. Era un bar gran, de com unes tres cases, i va comprar aquest bar. Aquest senyor venia de Sant Andreu. Venia a ballar al Casinet, el 1890. Va conèixer una noia aquí a la Creu Alta, que era la famosa planxadora de la Creu Alta. Es va casar amb aquesta senyora, que es deia Carme, penso, segons la història, que m'havia explicat el seu fill, el segon amo de l'hotel Urbí, que em va fitxar a mi l'any 1962, un 1 de setembre de les Grans Riades i la Gran Nevada de Nadal. Molts deuríeu anar a col·legi, encara aquella època, eh? No?
De fet, bé, Miquel, ja m'ho va dir, el Josep, no et pateixis, que vindrà el Miquel,
és una història.
Coneix tota la història.
La relació de calçacs, quan aquest senyor, que es deia Josep Urpí Mateu, el primer, comprar aquest bar, es deia Bar Royal, un bar molt gran, tal. Aquest senyor de Sant Andreu, la família, al casar-se, li van donar un patrimoni i va poder comprar aquest bar. I es van establir aquí. Del bar va passar Cafè Bar Urpí. Va desaparèixer, el Bar Royal. Però el mateix amo que li va vendre li va dir, escolta'm, diu, t'has de quedar amb el negoci que tinc a darrere. Tinc dos masovers, que hi han dos màquines que teixeixen, fan sacs i cosen sacs per les fàbriques. Aquí ve el mot de que la gent que anaven al bar d'esmorzar i tal, on vas a fer la barreja, el carajillo, aquella època i tal? Anem a calçacs. No deien anem al Bar Royal o no anem a l'Urpí quan era l'Urpí. I aquí va quedar el mot de calçacs tota la vida.
Doncs
són 132 anys, això, eh?
Història, patrimoni, història. Com avui descobrim, de la mà de les generacions doncs, més sàvies, sí, i jo crec que és de justícia que les generacions més joves també coneguin doncs, aquesta part de la nostra història. Seguim amb les presentacions. Avui ens acompanya el Chasqui Ten dels estudis Ten Produccions. Gràcies per ser-hi, perquè sóc conscient que avui és un dia complicat per vosaltres.
Hola, molt bon dia a tots. És un
respira.
És un plaer estar aquí. Bé, perquè els divendres ara estem treballant per un programa de tele que ens obliga a fer unes entregues els divendres i, bueno, he fet una escapada, sort que estem a propet.
Exacte, aquí.
I un plaer estar aquí amb vosaltres.
I a més, havíeu de ser-hi, perquè jo crec que és de justícia, vosaltres, ara deies un programa, em sembla que és Tu cara me suena, no?
Sí.
Però clar, és que per als vostres estudis han passat noms com Lady Gaga, Shakira, un munt d'artistes, i jo vull que ens expliquis, Chasqui, que vosaltres sempre heu tingut molt clar que us volíeu quedar aquí, a Sabadell, però al principi us deien que fèieu, no?, aquí a Sabadell, que havíeu de marxar o a Madrid o a Barcelona, però vosaltres tossuts us heu quedat aquí.
Sí. A veure, nosaltres estem molt arrelats a la ciutat, tant jo com el Toni i la resta de família, ja diria que molt arrelats a la Creu Alta, eh? O sigui que en principi no volíem marxar ni de Sabadell ni de la Creu Alta. I clar, quan vam començar, aquest any farà 34 anys, o sigui, no fa tant temps com l'Urpí, però per nosaltres déu-n'hi-do.
També és una institució, jo crec, que el vostre estudi.
Esclar, no hi havia internet, no hi havia res d'això. El fet d'estar a Sabadell era un problema per la indústria, perquè aquí no hi havia indústria discogràfica, tot estava o a Barcelona o a Madrid, i la gent no volia agafar l'autopista per venir a gravar. I ens deien, heu de venir a Barcelona, heu de venir, si no esteu a Barcelona no fareu res. Bueno, nosaltres tossuts i encara, mira, encara hi som aquí.
Exacte.
I ve molta gent, la veritat és que sí.
Molta gent, i també doncs, avui descobrirem part de la vostra història, però primer seguim amb les representacions. Avui, per part del Sant Vicenç, ens acompanya el Josep Ubia. Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Que, a més, jo crec que, clar, aquest és el vostre lloc ideal, no?, al costat de precisament la parròquia, d'aquest teatre, que jo crec que és un eix, no?, també, de la cultura.
Sí, clar, és el nucli del barri, no?, vull dir, entre la parròquia i el teatre, doncs forma una entitat molt canyera, molt, vull dir que es fan moltes activitats amb jovent, amb gent gran, amb tot tipus, no? Qualsevol cosa que s'organitza, clar, dona voltes sobre la plaça, el teatre. Sí. I l'associació de veïns també.
I l'associació, perquè ara us ho anava a dir, però una cosa que a mi sempre em sorprèn molt de la gent que està doncs, a dins de les entitats és que després, no sé què tenen aquestes entitats, però que enganxa, no? I comences potser al Teatre Sant Vicenç, però acabes també doncs, donant un cop de mà i fent també... doncs, em sembla que has fet samarretes o el logo,
sí,
no?, dels 250 anys.
Sí, aquesta samarreta de les entitats esportives de la Creu Alta. Ja em van demanar que fes el logo, li he fet el logo, hem fet les samarretes. Ara estem fent la rua, bueno, la carrossa per la rua del Carnestoltes, també de la, amb aquest logo, bueno, amb la, de la, dels 250 anys. Bueno, l'altre dia es va celebrar al Camp del Sabadell, doncs la presentació, i aquí el Camp del Sac també, vull dir, molt bé. Sí, sí. Molta marxa.
Molta marxa, us van a marxa, eh? Sí. Perquè vosaltres també, Toni, sempre que podeu, doncs, a Itxaski, sempre que podeu també col·laboreu doncs, amb el Sant Vicenç, amb les obres de teatre.
Sí, home, i tant. Pensa que nosaltres, jo vaig entrar al Teatre Sant Vicenç quan tenia 7 anys, o sigui, ara farà 50, i jo m'he criat allà, vull dir, passat la infantesa, anant cada dia a jugar per allà, entremig a les butaques, i tot això doncs, ha creat un sentiment d'estima de segona residència per nosaltres. Eh? I vam fer molt teatre de joves allà amb el meu germà i continuem sempre que podem col·laborant-hi, perquè ja et dic, és casa nostra allà.
Jo crec que això és part, no?, de la generositat i la manera de transformar aquesta societat a través d'aquesta implicació, no?, de les entitats, també, per exemple, l'Hotel Urpí també és un punt de trobada social, cultural, bueno, amb la cava també.
L'Hotel Urpí és com parlar de l'Església de la Creu Alta, té més de 130 anys, vull dir, és històric, no? Encara em recordo jo quan vaig venir a treballar, els carrers d'aquí darrere eren de terra, no estaven pavimentats encara. Parlem del 62, que ja era una època que ja començava les discoteques i tot el follon i tal. Però bueno, sí, l'entitat de l'Urpí va ser, la gent de Sabadell era l'hotel del poble, l'hotel de Sabadell. I de molts que venien de fora, lògicament.
I clar, els nostres oients no poden veure, perquè la ràdio té això, és només paraules, silencis, música... Però avui ens ha portat doncs, a un àlbum de fotografies, sí, amb un munt d'imatges. Explica'ns algunes de les
anècdotes,
persones.
Molt, sí, bones, anècdotes, molt bones, molt. N'hi ha tantes que no acabaria mai. Per exemple, he tingut presidents del govern com el Josep Maria Aznar. Abans no havia entrat ell de president, faltava un any per entrar. El vaig tenir hospedat una setmana. Llavors era un bon nano. Ara ja està la cosa més relacionada amb un altre tema, no? El Josep Maria Aznar, Fraga Iribarne... molts, bueno, el Jordi Pujol potser va venir 100 vegades quan era el Jordi Pujol, quan l'estimàvem tant, entre parèntesis, no? Vull dir, el Mas, molts actors de teatre, de l'òpera d'aquí, de la Faràndula, molts que ara no em surten els noms, però una quantitat enorme.
Clar, amb tants anys, tantes històries,
molts,
no?
Molts.
Vidi, Vici, que us veig, sí, molt, sí, molt callades, però és molt important també doncs, això, no? Per fer cultura, per fer doncs, aquest teixit, doncs, aquesta implicació, com ara escoltàvem, no?, de les entitats, d'aquesta implicació també.
Sí, sí, aquesta implicació i parlant amb en Chasky, per exemple, és l'autor de les músiques del Nadal, dels espectacles que hem tingut per Nadal. Per tant, tot aquest talent, tota aquesta vida que veieu, després despunta amb unes produccions que només poden passar a Sabadell, perquè només hi ha aquest talent que el trobem per tot arreu i que només que el toquis una mica, ja com que ja hi ha tanta potencialitat, surten coses que brillen de seguida.
Que no ha estat fàcil tampoc, arribar fins on som. Chasky, explica'ns, perquè vosaltres vau començar, me'n recordo, doncs amb gravacions, no?, amb aquells cassets que hi havia a les benzineres, fins a arribar, sí, doncs, a la projecció d'avui dia, i evidentment amb aquesta pandèmia que ens ha tocat viure, suposo que tampoc no és fàcil, a vegades mantenir aquesta il·lusió, aquesta activitat i aquest nom.
Sí, 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 aviam. Jo sempre dic, hi ha una cita, ara no recordo, era un pensador que deia cap camí pla porta al cim. Aleshores, quan tu vols aconseguir alguna cosa, són moltes hores de picar pedra. Moltes vegades la gent només veu la punta de l'iceberg, no?, que surt i diu, home, vosaltres mira que bé, tu. Però per arribar fins allà, a sota hi ha una muntanya molt alta d'escalar i que estem contents perquè amb el meu germà, amb el Toni, doncs això era un somni de petits. Ja fèiem gravacions i coses allà a casa, al quarto, i sempre pensava, t'imagines un dia? I jo penso que tots dos encara tenim aquest sentiment de dir, ostres, quan et lleves al matí, quina sort a poder-me dedicar a això encara, no?
A mi sempre m'ha sobtat i la veritat és que m'apassiona la vostra professionalitat, tenacitat, però també la vostra senzillesa i generositat, no?, a l'hora de compartir.
Jo penso, sí, jo suposo que això és herència dels meus pares, la meva família. Nosaltres venim d'una família molt, molt modesta per part de la meva mare, que era de Múrcia, van tindre que emigrar cap aquí, i sempre hem sigut una família com molt unida, de fer molta festa, de molta generositat, i no ho sé, és una cosa que no ens costa cap mena d'esforç. Uh-huh. I també a nivell professional, doncs la nostra professió ens obliga a sempre estar al darrere dels artistes. Quan hi ha els productors que volen estar-hi davant és quan venen els conflictes, no? Si tu saps on has d'estar, ho portes la mar de bé.
Explica'ns alguna anècdota que es pugui explicar per la ràdio.
Com molt bé deia el company de l'Urpí, d'anècdotes n'hi ha que es poden explicar, n'hi ha que no es poden explicar tant. Però clar, ha passat gent molt variopinta per allà a l'estudi, des dels nostres començaments aquí a la plaça Usatges, que recordo que gravàvem, treballàvem per una companyia que feia casets de benzinera, aquelles gàbies metàl·liques que hi havien, i vam començar a gravar una sèrie de grups així com gitanos i flamencs i això. Jo recordo dos nanos que es deien los Xavis, que un venia amb la Guàrdia Civil perquè estava tancat a la Modelo, perquè havia apunyalat a no sé qui, i el portaven amb les esposes, i quan arribava li treien, i quan se n'anava de gravar, vull dir que coses molt... No sé, per exemple, quan vam gravar un disc de l'Hotel Glam, el Pocholo, no el trobava mai, s'escapava.
Amb la motxilla, no? Anava
sí,
a buscar-la.
Sí, s'escapava, però on està? On no el trobàvem pels bars de per allà al voltant de la plaça Mercet. Inclús es va signar un contracte discogràfic, i quan havíem marxat vaig al lavabo i allà al terra hi havia el contracte. Dic, què és això? Ostres, un contracte? Vull dir una cosa...
Clar, m'imagino que de tot, heu vist de tot per l'estudi. En el vostre cas també, Josep, explica'ns algunes anècdotes i també... perquè clar, el Teatre Sant Vicenç, mira, ahir parlava precisament amb el Pep Carpena, que també ha passat pel Teatre Sant Vicenç, sí, pel Teatre del Sol, i ara doncs ha guanyat, ha quedat finalista.
Farem el llop,
exacte.
Sí, sí. No, doncs anècdotes també moltes, vull dir, clar, jo m'ocupo més del tema dels decorats i l'escenografia i tal, i jo què sé, doncs des de despenjar-se un dia doncs un decorat i no tocar ningú per sort. Vull dir, històries d'aquestes, sí, sí.
I clar, no ens hem d'oblidar dels pastorets.
Dels pastorets, sí, sí.
Perquè vosaltres, tenaços també...
Sí, sí, bueno, no hem parat, malgrat la pandèmia, no es va parar, amb mascareta, amb pocs actors, em sembla que d'uns pastorets que surten 150 personatges o gent que puja a l'escenari, es va fer amb 20 persones. La gent doblava papers, vull dir, el dimoni sortia de dimoni, després darrere sortia d'àngel, no?, per exemple, i històries d'aquestes. Clar. Això va portar el Jaume Pont, precisament, el director.
Una sí, salutació sí. Que segur que ens escolta també el sí. Jaume. Avui descobrim també, i us faig la pregunta a tots, que això de Sabadell cadascú va per ell, no és veritat?
No, hi ha molta...
Jo diria que no.
No. Això és una anècdota que la va muntar...
Els de Terrassa, segur que seria el muntat.
Jo diria que sí, perquè sempre deia un senyor de Terrassa i un home de Sabadell. Vull dir, això canviava així. Era una altra història.
Jo ara que parlàvem de l'Urpí també, que et deia el Teatre Sant Vicenç és la nostra segona residència, l'Urpí potser seria la tercera, perquè moltes reunions del teatre i tot les anem a fer a l'Urpí amb un entrepà de truita d'aquells tan bons que fan, eh? De fet, hem escrit dos musicals, jo amb uns amics, allà, assentats els dimarts a l'Urpí, eh?
Era la casa de la Creu Alta, l'hotel Urpí, era bueno... Jo em desfeia per totes les entitats culturals a la meva època, perquè ja fa 18 anys estic jubilat, estic descomunicat ja d'això, però durant 47 anys vaig oferir totes les sales de l'Urpí per qualsevol motiu que es necessités, sense cobrar ni un duro. Em venia el jefe i em deia, escolta, Miquel, no has cobrat res d'allò. No, home, no, que són gent de la Creu Alta, Josep, si són gent de casa teva, collons, que hem d'ajudar-los aquesta gent, home. Bueno, tu mateix, fes el que vulguis. I així ens anaven les coses. I anècdotes te n'explicaria, amenaces de bomba, buidar l'hotel, amb 110 persones a dintre, tots a la via Massaguer, amb pijames, a la una de la nit, policia, metralladores per allà, bueno, un xou d'aquells que, imagina't. Un dia m'espera el senyor Urpí i em diu, Miquel, vine, que m'ajudaràs a baixar un senyor que està malalt, que la família se'l volen endur. Arribo a l'habitació i jo dic, on és aquest senyor? Qui entra? Me'l quedo mirant, dic, aquest paio està com un bacallà sec, no? S'ha mort. Estava mort. Feia 2 minuts que s'havia mort. Un tio d'un 1,60 m, havia vingut amb una jura de bandera, un fill seu al quartel de la Guàrdia Civil, i es va quedar tia sol a l'hotel Urpí. Hòstia, dic, què hem de fer amb aquest home? Diu, com que se'l volen endur a Saragossa, la família amb el cotxe, el baixarem a baix. Dic, hòstia, hem de baixar. Avisem a l'ambulància que vingui carregat. Aquest senyor és mort, no fotis tu, Josep. A més, feia un tacte, no, de... perquè feia poc que era mort. Doncs via per sota, un desastre. El posem en una cadira, la sentem allà en un passillo del primer pis, en unes habitacions, i em diu el jefe, té aquesta manta i tapem-lo el mort a sobre, que no es vegi les minyones per aquí, les quelis, que no es donin compte de que aquí tenim algú amagat, collons, si era amagat però aquí havia, pobret. Bueno, què fem? El jefe em comença a vomitar allà al passillo i se'm cap amunt la bàbia i em deixa amb el mort sol allà al passillo i dic, que foto jo allà amb aquell home? I Josep, i no venia ningú. Però un desastre. Jo ja estava... Tenia jo 24 anys, eh? Parlo ja de 45 anys. Estava amb una potència física molt bona. Jo llavors me'l carrego jo i me'l baixo a baix, el cotxe. Quan sóc a baix, l'últim escaló, em foto de cap, amb el mort, em cau, jo caigo sobre el mort i la família que estava plorant allà dic, ajudeu-me, carreguem el mort, que jo sol no puc, collons. Carrego el mort al cotxe i el que l'estiro per les xelles per posar-lo bé dintre el cotxe, li faig una estirada i em va fer... Em vaig fotre un susto, el deixo anar de cop, dic, aquest paio està allà, viu, cridant, i jo, Josep, i em va aparèixer el Josep amb un bocador allà, aixugant-se les baves.
Mare meva.
Anècdotes aquestes se n'explica.
Home, heu de fer un llibre.
Sí, sí. Anècdotes.
Estava mort o no?
Estava mort o no?
Però va fer un crit final.
No, jo me l'haig deixat, pensava que estava viu, que em volia mossegar.
Va fer xins del gesto.
Un metge que hi havia a l'hotel li vaig explicar, em va dir, és normal. Aquest senyor feia reacció, poc que era mort i a l'estirar-lo va fer contracció amb la boca i com que jo el tenia aquí enganxat i hòstia, tu el Dràcula mossega. Bueno, anècdotes d'aquestes.
O sigui, Déu-n'hi de les anècdotes, és que se'ns va acabar el temps.
Imagina't, un hotel actualment amb 150 habitacions que vaig deixar. Jo vaig entrar amb 30 habitacions. Em vaig jubilar el 2007-2008 amb 150 habitacions. És un poble quan s'omple. Hi ha de tot aquí.
Doncs has estat feliç, no?
Molt.
La teva feina?
He treballat molt.
No, malgrat tot, no?
Escolta, feliç i treballant 10 i 12 hores diàries els divendres i dissabte. I les festes majors, aquesta gent em mataven en 18 hores allà. Vol dir que... Però no es mora ningú per treballar.
Mira el resultat. Quan estiguem un dia cansats, pensarem...
Exacte.
Sí, sí, sí.
Mira, escolta, que està bé, mira.
Jo sempre
et pot tocar el mort, no? Sempre, encara som afortunats.
La vida sempre li relacionat. Una persona treballant molt no es mora mai. El que és un gandul és el que es mora. Això és, apunteu-vos.
Doncs és veritat, eh? Ens hem de mantenir actius, com fan doncs, aquests protagonistes. Josep, explica'ns també per acabar, per tancar aquesta tertúlia, alguna anècdota, alguna vivència que creguis interessant.
Bueno, també doncs, això a nivell de treballar, que és el que deia el Chasqui, no es veu, però... Es treballa moltíssim a darrere de les obres del teatre, no solament fent els decorats, sinó fins i tot, les cosidores fent els vestits, el pintant, assajant, vull dir, hi ha molt moviment i és un niu de creativitat, vaja. Sí.
I també és una manera d'això, de fer barri.
Clar.
De conèixer, no? Moltes vegades en aquesta societat que ara doncs, vivim... plens en les pantalles, no? En un món que cada vegada sembla que som més solitaris, no? més individuals, és interessant formar part d'una d'aquestes entitats clar. Per això, perquè t'ajuda, no? a sortir de casa, a relacionar-te,
a fer... Hi ha molts nens, vull dir, molts joves i molts nens, vull dir, 200 o 300 per la banda del teatre i 200 i escaig per l'esplai, no? Vull dir que si ajuntem els pares, bueno, és l'entitat amb més socis de Sabadell.
Això també m'agrada molt, perquè a vegades el que fem els pares és, va, els nens que facin una activitat al pàrquing i això és crear, fer tribu.
Sí, sí.
Doncs nosaltres posem-hi punt i final a aquesta tertúlia. Moltíssimes gràcies a tots tres per explicar-nos, doncs, això, part de la vostra història. Una abraçada ben forta.
Molt bé, moltes gràcies.
I llarga vida, doncs, a totes les entitats de la Creu Alta i, evidentment, a la ràdio. Nosaltres, Beni i Vidi, clar, no podem tancar aquesta secció sense la recomanació de la Big Mama.
Beni, Vidi, Vici.
Bon dia. Avui us parlaré de Linda Tillery, una cantant i percussionista extraordinària nascuda a San Francisco, Califòrnia. Ella és afroamericana i des dels anys 90 va crear el Cultural Heritage Choir per crear i per recopilar cançons, doncs, de les seves arrels, de la gent del poble afroamericà allà als Estats Units. La vaig veure al Caixa Fòrum fa molts, molts anys, amb aquest choir, Cultural Heritage Choir, i tocant la percussió, ballant, convidant a la gent a participar, fent una festa del seu concert. Actualment té 73 anys, és una gran activista cultural que busca les arrels de la cultura, i doncs avui us porto aquesta cançó del disc que em vaig comprar en el seu moment allà al Caixa Fòrum, i és una cançó sobre un poema d'un dels poetes de la Harlem Renaissance, del James Weldon, que també va ser un professor de la primera universitat d'afroamericans, la Fisk University, on hi havia un cor, els primers cors d'aquests de professionals que anaven a cantar per poder tenir diners per la universitat, que pogués funcionar una universitat de gent, doncs, de negres, afroamericans. A veure si us agrada, i aquí el teniu. Jo vaig poder també preparar un espectacle amb els Cloud Gospel Singers i amb el Ramon Escalé, on vam cantar aquesta cançó, i en el Campus Gospel de Rajadell, que organitza les Cloud Gospel Singers i el Ramon, doncs vam poder convidar la Linda Tillery i cantar al davant seu aquesta cançó tan bonica, que és un himne sobre, doncs, el fet de ser afroamericà. Desitjo que us agradi. Adéu, bon dia.
Yeah, I'm gonna sing. Sing. Oh, I'm gonna sing.
March on to victory.
Aretha Franklin and Al Green can.
Sure, they can do it.
Said they could sing, yeah.
Can you hear them sing?
Amelia Jackson and Albertina Walker and Shirley Caesar could.
Sure, they can do it.
Said they could sing, yeah.
Can you hear them sing?
Bob Marley and Big Youth and Jimmy Cliff can.
Sure, they can do it.
Oh, they could sing, yeah.
Can you hear them sing?
Ella Fitzgerald and Sarah Vaughan and Shirley Horn can.
Sure, they can do it.
Oh, they could sing, yeah.
Al matí amb Raquel García.